Passen 6 minuts de les 11.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui ens fa especial il·lusió aquesta retrobada. És l'última secció que faltava per incorporar-se al Penedès en xarxa aquesta temporada 2020-2021. És la secció, l'espai de la tertúlia literària que compta amb la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Avui s'incorporen, avui tornen, perquè han tornat les tertúlies literàries a la Biblioteca Torres i Bages, han llegit el seu primer llibre i després de fer tertúlia a la biblioteca amb els seus companys, venen a la ràdio a fer-nos 5 cèntims d'aquesta primera lectura, Les històries naturals de Joan Perucho, coincidint amb aquest any Perucho.
Exacte. Sí, sí, coincidint amb l'any Perucho. A més, la primera sessió es va fer, no es va fer a la biblioteca, sinó que es va fer amb els dos grups que ara som de lectors, i es va fer al claustre de Sant Francesc, i juntament amb els estudis penedesencs, perquè també intervenien, perquè es tractava una mica de parlar en general de Perucho com a any que és el d'ell, i es va parlar més de la persona que no pas de la novel·la en si. O sigui, es va parlar de la novel·la, tothom va dir que l'havia trobada una mica difícil d'entrar-hi, però que després havien agafat el ritme i que tothom, més o menys, vull dir, li havia agradat. Jo penso que és una novel·la que és molt divertida, o sigui, fa riure molt perquè hi ha trets molt divertits, i que dintre de tot inclou una sèrie de coses reals, perquè sembla ser, doncs, que, no sé, personatges que surten han estat agafats directament de la història, o sigui, que no estan inventats, però llavors, esclar, i a més està ubicat en aquell moment en què els científics estaven molt, molt preocupats, o sigui, tota la gent que estava preocupada per fer avenços científics, per provar coses que tot havia de provar per la ciència, que no havia de passar res per l'imaginació. Esclar, en aquesta novel·la hi han dos trets, el que segueixen els científics, però a més després hi ha els que no es poden explicar, o sigui, les coses que s'escapen una mica de la ciència. Sí, molt bé.
Hem engegat temporada de tertúlies literàries. Aquesta primera cita era pública, amb moltes més persones, i també era una manera de demostrar que la cultura és segura, que es poden fer coses.
I tant. Es poden fer moltes coses. Només faltaria. A veure...
Parlem una miqueta del llibre. Sí. Les històries naturals és un llibre que es va publicar el 1960 i narra les aventures d'un cavaller botànic. O sigui, ell també és un científic, com ha dit la Dolors, es reunia amb un grup de científics que creien, doncs, en la ciència, no en aquestes coses poc naturals, no? Llavors, el protagonista és Antoni de Montpalau, que va a la recerca d'Onofre d'Edip, que és un cavaller del rei Jaume, que, o sigui, aquest cavaller va anar a Hongria, el va enviar el Jaume I per negociar el seu casament, les segones núpcies amb la Violant d'Hongria. Allà coneix amb una duquesa que és vampira, llavors el sedueix i el converteix també en vampir, llavors ja no torna. I, o sigui, és la recerca d'aquest vampir, i l'acompanyen un cosí seu, que és l'Isidre, i l'Amedeu, que és el cotxer.
Sí, a veure, de l'únic que es tracta és de que ells, com a grup, són un grup de científics que es troben en un lloc, i aleshores hi ha un que li demana a l'Antoni Montpalau, que és realment és el protagonista, li demana que hauria d'anar a buscar, o sigui, que té una germana que té problemes perquè en el seu poble, que es diu Pratdip, tenen, o sigui, es mor gent i es mora, i només l'únic motiu és que tenen dos foradets al coll, i aleshores li demanen a ell, i ell diu, sí, jo hi aniré i a veure què passa, d'acord? I llavors ell se'n va cap allà, i realment, vull dir, en el moment que estan allà, doncs ell, quan se n'hi va amb l'amic, amb el seu cosí, que és amic seu a més, i amb el servent, i tots tres, o sigui, fan molta gràcia perquè ell, o sigui, tot i sent, diguem-ne, científics, pensen que tot i seguint els seus mètodes s'emporten coses que de trets naturals ja se sap que els vampirs no poden suportar, com per exemple són els alls, o sigui, els antídots, o sigui, porten els antídots de que són els alls, el mirall, perquè clar, un vampir no, en un mirall no s'hi veu reflectit, llavors per trobar-lo, si veus una persona que després passant pel mirall no es veu, doncs vol dir que és un vampir. O sigui, després hi ha la creu pectoral, o sigui, s'han de posar una creu al coll, o sigui, una sèrie de coses. O sigui, tot i sent científics, diguem-ne, popularment se sabien una sèrie de coses que s'havien de fer perquè el vampir no ens ataqués.
I recorren, o sigui, igualment aquestes creences populars.
I recorren això igualment.
No? Tot s'hi val.
Sí. O sigui,
el llibre,
sí, sí.
A part del vampir, el que té d'important també és el viatge. O sigui, amb la introducció del llibre ja diuen que el Perucho es va influenciar una mica per la Vuelta al Món en 80 dies. Jo em sembla una mica exagerat. I amb la de l'Stoken, lògicament, amb Dràcula, perquè, o sigui, l'important d'aquí també és el viatge, i és molt bonic amb el llibre, doncs, com viatgen, van des del Maestrat fins al Berguedà i arriben fins a Morella. I llavors tots els pobles que més o menys coneixem, doncs, com van parant, i en cada lloc doncs, troben doncs, una fonda o alguna cosa, vull dir, que el viatge és molt interessant.
Sí, perquè a més perquè es marca en els llocs, o sigui, parla...
I de Vilafranca, sobretot.
Vilafranca. Fa parada a Vilafranca.
A comprar alls, que deia que era un dels pobles més importants de Catalunya amb la venda d'alls, no?
Això,
amb la
producció. Sí, sembla ser que sí. Igual que quan passa per l'Arbós, diu que se sent el soroll dels puixets. O sigui, fa una referència
a de cada població.
Molt curioses. O sigui, a veure, és un llibre que... És un home que, a veure, era jutge, hem de dir això, era jutge, i ell es guanyava la vida com a jutge. Aleshores, quan escrivia, i això jo penso que és important, no depenia de si tingués èxit o no, perquè ell ja tenia la seva vida solucionada. Llavors, però feia de crític d'art, o sigui, feia de tot. O sigui, va ser editor, va fer poesia. Sí, per exemple, si tu entres a l'internet, el primer no posa escriptor, posa poeta. O sigui, no posa ni jutge ni escriptor, posa poeta. O sigui, que potser era el que ell volia ser, no ho sé. No. Per exemple, Reus, fa molta gràcia perquè Reus diu fa olor d'avellana torrada. O sigui, clar, sí. O sigui, va donant com coses molt, molt curioses. A mi això, sí, fa dites. Sí, per exemple, diu l'home es forja en la batalla i en l'amor. Diu, en la batalla ha de ser justa i en l'amor ha de ser pur. Aleshores, a part d'això, s'hauria de treure el tema de les dones. Surten dues dones. Dues. I les dues són la contraposició l'una de l'altra. Una és jove, bufona, valenta, bé, ho té tot, rosa, que ha de ser, sí, el prototip.
Intel·ligent també, o això
intel·ligent,
no ho toca?
Sí, i valenta.
I valenta, no,
I valenta,
no,
valenta, valenta, supervalenta. Valenta. N'hi ha algú a la tertúlia que la va comparar amb Sant Jordi i la Doncella,
sí,
no?
Sí,
va comparar
sí.
Amb en Palau, sí, i l'altra la Doncella.
Però clar, vull dir, aleshores, per l'altra banda, hi ha aquesta duquessa d'Hongria, que era vampira, i que llavors és al revés. La maldat, la vampiresa, també intel·ligent, però clar, un altre tipus de dona... Vull dir, o sigui, són els dos prototips exagerats, un perfecte i l'altre malvat total. O sigui, que això va una mica amb els mites i amb les llegendes, perquè en el fons, vull dir, tot això va emmascarat de llegenda. I a més, el que és curiós és que tot està inclòs dintre de les guerres carlines i hi ha personatges que surten a la història, com per exemple
El Cabrera,
que li deien
el tigre del Maestrat, que això
sí,
és cert.
Es considerava que era un home terrible.
Okay, aquest estava amb els carlins, o sigui, amb el rei Carles, perquè és que la història també es desenvolupa entre els isabelins i els carlins. Vull dir, els liberals, diguéssim, i els més conservadors, no?
El vampir potser és una excusa per parlar del carlisme i del liberalisme?
No,
jo crec que ho inclou perquè li interessa centrar la història en una època que era l'època que la gent començava a fer... o sigui, que començaven a sortir científics provant coses, era una època d'un gran desenvolupament de tota aquesta part tecnològica que ara fa riure, segons com, però que, bueno, gràcies a això hem arribat a el que estem.
El llibre posa les històries naturals, dels estats. Tu quan el veus t'imagines alguna cosa. Realment, al llibre surten moltes plantes, molts ocells. Vull dir, la gent, tothom diu que és un llibre fantàstic i jo no ho dubto que sigui. Jo personalment em va gustar moltíssim. Vull dir, veig que venia gent que també ho va dir que al principi i després. La història aquesta és com una novel·leta. Vull dir,
és que
aquesta es passa bé, però n'hi ha moltes pàgines que no saps ni de on te va, perquè tanta planta. N'hi ha un capítol sencer a totes les pedres de Catalunya. O sigui, de totes les regions, amb tots els noms de les pedres. Clar, dius, jolín.
I com ho trava amb la història del vampir?
No, aquell és només les pedres. O sigui, sí. Amb el viatge parlen de les pedres i van tot un capítol de pedres. Després, de les guerres, no? Posa també lo dels episodis nacionals, no? Del Benito Pérez Galdós, i et posa pues, la resolució del dictamen dels isabelins, un dictamen que va fer, i te l'explica sencer, en un capítol sencer, de tot allò. Vull dir, i l'entrada, ja et dic, n'hi ha molts ocells i moltes plantes i moltes coses que de veritat que dius, no, a mi no em ve de gust.
Sí, perquè ell busca un ocell, que el nom el tinc, però bueno, no importa, no és important, que diu que no se sent quan piula, no se sent, l'home no pot sentir-lo, i ell el que vol és veure'l, i clar, com que no sent, no el pot veure, i és tota la novel·la va sortint en tant en tant aquest ocell, va fent-lo...
O sigui, sí. Després també surt aquell conte que deu ser polonès o no sé què, un conte que apareix també per allà, que està en una guerrilla que també de tant en tant apareix i va cap allà, i quan els altres van a l'altre torna, sí, i et fas un lío de veritat, quan llegeixes allò. Sí. Jo ho vaig dir a la tertúlia, un escriptor valencià, em sembla que es diu Francesc Gisbert, que va fer una crítica d'això, i va dir que el llibre és boníssim, a més està traduït a 22 llengües, vull dir, s'ha reconegut molt més tard, però diu que és, i ho he llegit amb altres coses que he llegit del Perucho, que ell escriu per cults, per persones cultes.
És una novel·la culta.
Exacte.
És una novel·la d'aventures, una novel·la, sí, però per gent erudita, per gent culta, perquè si no hi ha coses que avorreixen.
I és que aquest senyor que us dic va dir això, o sigui, em va fer gràcia perquè jo pensava, jo de les primeres pàgines no passo, perquè és que se'm va fer molt... I diu que ho va fer expressament, de les primeres pàgines, fer-ho així perquè només ho continuessin les persones cultes. Que, o sigui, les persones que ja deixen un llibre que al primer s'avorreixen, doncs que no continuessin.
No li interessava.
O sigui, ell no tenia necessitat de la lectura, no necessitava un bestseller per fer diners, ell ja tenia la seva vida solucionada. Llavors feia, que té tot el seu mèrit, escriure perquè realment t'agradi el que sents i el que expresses. Però bestsellers no seran els seus llibres.
S'explica dins del seu món i del seu coneixement.
Sí.
I aleshores, esclar, vull dir, a veure, ell explica... Però és que diu moltíssimes coses.
Molt.
Moltíssimes coses. És que és constantment hi han coses. Vull dir, per exemple, o sigui, fa com per comprovacions, per exemple, diu que l'ombra sorollava. O sigui, que l'ombra sorollava un riure macabre. O sigui, clar, jo entenc que és una mica exagerat. O sigui,
quin vocabulari.
Jo el trobo curiós. Sí. O sigui, a mi em fa gràcia. A mi em fa gràcia.
N'hi ha trossos que els escriu amb arcaic, o sigui, amb un idioma, amb un vocabulari arcaic.
Sí.
Després n'hi ha un altre tros en italià.
No. Escriu, escriu amb el vocabulari
de
que s'escrivien a l'època.
Exacte.
Sí.
Per això dic que és arcaic, que és, avui dia no s'utilitza.
Ja anem al segle XIX.
Clar.
Sí, perquè a més hi ha paraules i coses que és una llàstima perquè es perden, perquè actualment el llenguatge s'aprima molt perquè es va perdent els diferents significats per una mateixa cosa. Això tant passa en català com en castellà com en francès, és igual, tots els idiomes els hi passa el mateix, o sigui, s'aprimen i llavors perden, i clar, llavors llegeix una novel·la d'aquestes i bueno, hi ha moltes paraules que no saps hi ha molta gent que no les entén, però és normal perquè ens hem descuidat de cuidar el llenguatge. Jo ara estic fent aquí, estic parlant
escombrant
una mica, però en general per totes les llengües, no ho dic pas per la meva,
no.
Absolut.
Jo
coneixia una persona molt erudita que sabia moltes llengües i un dia em va dir, mira, amb les llengües amb 100 paraules n'hi ha prou,
sí,
de cada una, amb 100 paraules pots anar pel món.
Carai.
Que trist.
Que trist.
Exacte, ho dic així ara, en aquest moment, mira, me n'he recordat. O sigui, deia això, que amb 100 paraules de cada idioma podies anar per tot arreu, que et podies fer entendre, que no necessitaves més. Ah, és molt trist,
No, no, el llibre realment...
Bueno, ens hem deixat un tros, Ens hem deixat el tros que troben... O sigui, clar, perquè el camí, el que diu ella, el camí van trobant coses, vale? O sigui, els alls a Vilafranca, els boixets a no sé què... I aleshores, quan arriben a com se diu, a Caral, a Santa Maria de Caral, troben molts bolets. Però a part d'aquest, en troben un que és enorme. I ell diu, oi, això m'ho haig d'emportar. Perquè, clar, a Barcelona això, en el nostre museu, allò quedarà estupendo. Llavors va fer una caixa expressa per traslladar, perquè, és clar, el dissecaran i el tindran. Però llavors el problema té perquè no sap com ensenyar-li...
Perquè té forma fàl·lica.
Perquè, clar, com que
té
és
un
fàl·lus,
forma fàl·lica, dir,
no sap com ensenyar-li a la senyora de la casa.
Sí, a la senyora baronessa.
I llavors el seu problema és com li ensenyarà perquè ella no s'ofengui. O sigui... A veure, té tot...
I ara ens encarrega una caixa de fusta per posar-lo i embolicar-lo i enviar-lo a Barcelona al centre dels científics, dels seus amics, no? I bueno, és com el pugen a sobre del carro, com trontolla el carro. Vull dir, t'expliquen moltes anècdotes que ho vas vivint i això... Vull dir...
A veure, per exemple, amb aquest personatge que tu deies, sí, de Lina, o sigui, que no saps mai d'on va, perquè sempre va en direcció contrària a l'ocorria d'anar. És com un personatge bellugadís que no
saps
que
fa,
res.
Sí.
Bueno, el porta res, sí, fa riure. Bueno. Però hi ha un moment que diu està amagat perquè té por de veu que hi ha una com una mena de batussa, i diu està amagat a darrere d'un matoll de farigola. Clar, vosaltres, no, jo no sé, em vaig imaginar el matoll de farigola que no fa ni un pam, amagat allà darrere, no sé com podia...
Com s'amagava realment,
o sigui,
no?
A veure, per aquestes coses trobo que fa molta gràcia, que és com molt... com molt irònic.
Traspua molta ironia, no?
Sí,
molt, que expliqueu.
Molta.
Jo he trobat coses divertidíssimes. N'hi ha una altra, per exemple, que diu cauen bombes, diu, i els barcelonins es passegen pels carrers de Gandesa i el criat els raspalla les levites. Ai, a veure, com ho fem, això? O sigui, després, parla també del Milà i Fontanals, i fa una referència al Milà i Fontanals al final de tot el llibre, i diu, era un estudiant saberut que prepara un llibre de poesia popular amb apareguts normals. O sigui, que fa com una distinció entre els apareguts normals i els que no són normals. O sigui, i ho deixa així, no dona més explicacions. O sigui, a veure, trobo que sí, que és divertit. O sigui, és un llibre, és divertit, no sabria... Jo podria aconsellar-lo en un moment determinat, que quan es troben aquests trossos que parla la Pilar, de que parla de pedres i que parla de noms en llatí, que fa trossos en català arcaic o en italià, te'ls pots saltar, no passa res.
Estàs recomanant que ens els saltem, sí?
A veure, no.
Avancem?
No.
Cadascú que faci,
no.
Però
salvar la història.
Però si l'impediment per seguir la història
és aquest,
potser la segona vegada ja s'ho llegirà, quan acabi el llibre, perquè llavors potser tindrà una curiositat diferent, i a més hi ha una cosa molt divertida, ocorrent, i és que ell al final del llibre posa un índex en el qual parla de tots els personatges i dona explicació d'ells. Clar, que si hi ha algú que es perd, pot anar darrere i dir, a veure, aquest senyor, què representa?
No només de personatges, sinó també de llocs. O sigui,
personatges, llocs, publicacions de diari...
Hi ha una referència...
Totes les, diguem-ne, les entrades que té el llibre, les té totes a darrere com un índex onomàstic.
I a més, coses que, com el llibre no acaben, al final t'ho diuen, per exemple, que el Cabrera va morir a Londres, vull dir, coses ja al final que no queda.
L'índex tanca alguns aspectes que han quedat oberts.
Exacte, tanca algunes coses que l'ha obert, perquè n'hi ha coses reals, vull dir, dintre és el que diu ell.
Bueno, i tanca el casament.
Tanca el casament.
Tanca el casament de la nena, de l'Agnès, la filla de la baronesa, amb l'Antoni Montpalau, que era el protagonista, el protagonista, el botànic, el que és l'amant de la ciència.
Que ella és molt valenta, perquè quan intenten agafar el vampir, perquè allà a Pradip cada dia moren 6 o 7 persones, per això el crida, perquè el germà de la baronesa, diguéssim, és un amic d'aquest de la ciència, i la baronesa és la que li diu que la seva germana està angoixada, que és viuda, que fa com 20 anys que va morir el marit i que no ha sortit, vull dir, encara va allà, vull dir...
Encara va de negre.
Sí, i llavors quan veu aquesta noia queda enlluernat, i ningú del... I llavors per agafar-lo una nit posen alls a totes les finestres, la creu, llavors ja aquella nit diu que s'ofereixi un per fer una trampa, un que no posin els alls ni res perquè entri el vampir, perquè ells estan al darrere. Ho demana la gent del poble i ningú s'ofereix, tothom se'l mira perquè tothom l'aplaudia, és com un heroi perquè la nit que ja va posar alls no va morir ningú. Llavors demana un voluntari per fer aquella nit que entri el vampir i ell estarà, llavors el podran matar. Ningú s'ofereix, llavors la noia és la que diu, per això et dic la princesa.
La princesa, l'heroïna.
Jo m'ofereixo per aquesta nit perquè sé que si estàs tu no em passarà res. Vull dir, que té aquesta, aquest toc romàntic, no? Sí. De la novel·la també.
Hi ha una altra cosa que no n'hem parlat. Fixa't el que dona de si, són 200 pàgines,
molt,
eh?
Sí.
Hi ha una cosa que no n'hem parlat que és molt curiosa, que el Montpalau és liberal. I, en canvi, se'n va amb el Cabrera, que és carlí. I llavors, o sigui, tot i tenint dos diguem-ne, estan enfrontats, diguem-ne, ideològicament, s'acaben entenent, i és com respecten. Que això és una cosa, penso que també ell, jo crec que això va posar-ho molt expressament, sí. per donar aquella idea de dir, a veure, encara que tinguis una idea diferent, segons per què ens podem ajuntar i ens podem ajudar.
Persones,
no cal
sí.
que ens matem per tot.
Les persones estan per sobre de les ideologies. Sí. I sí. És més quan s'acomiaden, perquè el Cabrera, lògicament, van guanyar els isabelins quan marxa, s'acomiaden amb una abraçada i el Cabrera li diu que sempre tindrà, inclús li dona el seu sable, no? Que sempre serà el seu germà. I bueno, això ve i expliquen també perquè el Perucho era molt jove, tenia 16 anys quan la Guerra Civil, i ell va estar treballant aquí al Carmel, amb això que hi ha les bateries aquestes, i diu que això el va afectar i que els seus llibres no entra mai, lo de la guerra, perquè després ell va entrar a les tropes franquistes i va anar a Menorca. També va estar allà, i que això no va voler mai parlar ni escriure res d'aquell període. I que diu que aquesta unió amb el Cabrera, quan s'acomiada al final del llibre, és com una mica de reconeixement de que els dos pensaments es poden unir, que les persones
poden conviure.
Poden conviure.
Sí. Si li hem de posar gènere, etiqueta, és literatura fantàstica?
Sí. Sí, jo penso que sí.
Predomina?
Jo penso que sí.
Sí.
Jo penso que sí. Sí. Sí, a més, el Julià Guillamont ha sigut el que ha portat tot el tema de l'any Perucho i ell considera que és novel·la fantàstica. O sigui, que penso que ell
ironia.
Hi està molt entès perquè va tenir molt de contacte amb Perucho, inclús els llibres que ell ha escrit sobre Perucho, si hi ha algú que li interessin, penso que val la pena, perquè es pot aprofundir molt en el que era la persona de Joan Perucho, i ell sí, ella ho diu com a novel·la fantàstica, o sigui que no el contradiré en absolut.
Sí, amb molta ironia, i després això que no és una cosa que et faci patir llegint, vull dir, perquè tot és una mica còmic, o sigui, tot el que veiem del vampir no és una cosa que et faci por en cap moment.
Jo no, i a mi no em va ni angoixar, ni fer-me por, no.
O sigui, fantàstic amb aquest aspecte de irònic, eh?
Sí, perquè inclús encara que et fes pensar en el Nosferatu, és que no. O sigui,
no.
És tan fantàstic que no arriba a fer-te por. Jo crec que fa més por la quotidianitat, una cosa que faci por dintre del teu àmbit, que una cosa que no està dintre del teu àmbit.
Si haguéssim de llegir Joan Perucho per primera vegada, coincidint amb aquest any Perucho, les històries naturals s'ha reeditat aquest 2020, és una bona obra seva per endinsar-nos?
Jo penso que sí.
Sí,
jo penso que sí.
Jo aconsello a la gent que si el comença a llegir, que no li passi, que continuï, no? Jo l'he llegit perquè me l'havia de llegir, però que no defegeixi, eh? Vull dir que continuï, que el llibre després val la pena.
Hi ha sigut un home molt amic de Picasso, de Miró...
Sí. És que era crític d'art.
És que feia crítica d'art, però tenia molta relació amb ells.
Vale?
O sigui, era molt bromista, era gourmet, havia sigut amic, molt amic de l'Néstor Luján.
Era un bon vivant, oi?
Clar, era un bon vivant. Era un home, o sigui, en algun moment se li diu que era un hedonista. O sigui, era viure bé. Era el que...
Resumint, heu gaudit aquestes històries naturals, malgrat aquestes pàgines més dures?
Sí.
Sí, jo sí, i a més et diré una cosa, vull dir, un home...
Penso que la segona vegada me'l llegiria d'una altra manera, suposo que gaudiria més una altra vegada.
Sí,
que la primera...
és que una segona lectura, normalment, amb quasi tots els llibres que són interessants, és una altra manera de llegir-lo, i l'aconsellaria sempre.
Dolors Bosch i Pilar Ortuño, moltes gràcies, ben tornades a l'equip del Penedès en Xarxa, seguireu llegint i ens ho vindreu a explicar aquí.
I tant.
Moltes gràcies.
Gràcies,
bon dia,
bona setmana.
Bon dia.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:45. Us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El CAP Cunit torna a tancar per les tardes. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha informat l'Ajuntament de Cunit de la decisió de tancar de forma temporal i des d'ahir el centre d'atenció primària del municipi en el torn de tarda. L'objectiu és concentrar serveis per tal de fer front a la pandèmia en millors condicions. L'horari des d'ahir i fins a nou avís serà de 8 del matí a 3 de la tarda. De 3 de la tarda a 8 del vespre, les visites urgents seran ateses al CAP Cubelles. L'Ajuntament de Vilafranca recomana esglaonar les visites al cementiri i estableix un circuit d'entrada i sortida per evitar aglomeracions per Tots Sants. Arran de la festivitat de Tots Sants, amb les tradicionals visites als cementiris, l'Ajuntament de Vilafranca ha reforçat la senyalització dins el recinte del cementiri municipal sobre la normativa Covid-19. En aquest sentit, és obligatori l'ús de la mascareta a l'interior del cementiri. A l'entrada del recinte hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic i cal mantenir la distància de seguretat amb els altres visitants. Des de l'Ajuntament es recomana que s'evitin les aglomeracions i que les visites al cementiri es facin de manera esglaonada al llarg de tota aquesta setmana i fins l'1 de novembre. Una altra mesura per evitar aglomeracions dins el cementiri és la nova senyalització per tal de marcar un circuit amb una única entrada i una única sortida. L'horari del cementiri és de 9 del matí a 6 de la tarda de forma ininterrompuda. La Deo Cava llança una nova pàgina web i eleva encara més les qualitats del cava. La nova pàgina vol atreure tant els amants del cava o merament curiosos com els professionals i traslladar-los tot el que hi ha al darrere d'aquest artesanal producte. Des de conèixer la història de la seva acurada elaboració a través del mètode tradicional fins a les últimes novetats de la denominació i esdeveniments disponibles, entre d'altres aspectes. Aquesta és la nova plataforma per acostar-se als secrets del vi escumós de la denominació d'origen a Espanya que més exporta i també de l'escumós de qualitat més venut en els mercats internacionals. D'aquesta manera, descobrir els seus secrets i tot el que cal saber per gaudir encara més de les bombolles d'un dels millors escumosos del planeta és un dels grans objectius de la recent inaugurada plataforma digital, a la qual ara ja es pot accedir a través del nou domini www.cava.wine. I aquest divendres es pot adquirir el conte La família Panellet i la caixa màgica elaborat pels alumnes de l'escola Circell de Moja. Entre la poca activitat cultural presencial prevista aquests dies, cal assenyalar que aquest divendres a 4:45 de la tarda en una parada que s'instal·larà davant l'escola Circell de Moja es posarà a la venda el llibre La família Panellet i la caixa màgica. Es tracta d'un conte que materialitza un projecte compartit entre l'escola i una de les entitats més dinàmiques del municipi d'Olèrdola, l'Ateneu Mugenc. La història la van escriure alumnes que el curs passat feien 5è i 6è a l'escola, mentre que les il·lustracions van anar a cura dels alumnes de P3 a 4. L'Ateneu assumeix l'edició de la publicació dins un projecte més ampli de l'entitat que persegueix apropar la història del municipi i del poble als més petits a través de contes. El conte es posa a la venda per només 4 euros. El 75% de la recaptació es destinarà a finançar l'activitat de comiat d'etapa a l'escola que facin els alumnes de 6è.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Són 7 els minuts que manquen per arribar al punt de les 12 i, com cada dijous, ens retrobem amb la secció a més ritme del programa, la que té la música com a protagonista absoluta. Avui presentem el darrer treball d'un dels grups catalans més prolífics de les darreres dècades. Es tracta de Darle la Vuelta, el setè disc d'estudi de La Pegatina, amb temes com aquest, La Guspira.
voleiava cara o creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adeu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat al riu, com ella diu, s'ha malcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco enrenou, no importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Pa, pa. Res més que riure molt i viure coses amb els meus. Et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.
Sentim la guspira i ja tenim ganes de saber amb qui descobrirem el més nou de la pegatina. Armand, Eli, qui ens acompanya?
Doncs bon dia, Sílvia. Descobrim aquest Darte la Vuelta i avui doncs ens acompanya ni més ni menys que Rubén Sierra, veu i guitarra de la pegatina. Bon dia, Rubén.
Molt bon dia, què tal?
Doncs bé, abans d'entrar a desgranar el disc, Rubén, volem aprofitar, primer de tot, per parlar de curiositats, no? I el primer, sobretot per la gent que potser no us coneix o us coneix menys, el nom de la pegatina. Cosa teva? Va ser per tu? Explica'ns una mica.
El nom de la pegatina, de per culpa meva, a mi em deien el pegatina perquè anava amb una guitarra plena d'encanxines. I, bueno, i d'aquí ve el nom. Vaig començar a fer el primer concert fa 17 anys ja d'això i arrel d'això pues, vam començar a lluitar per aquest somni que és la pegatina.
Encara vols guardar aquesta guitarra, no?
Encara la guardo. Està trencada, eh?
Bueno, pues, almenys hauria d'estar esposada, com a mínim, eh?
Sí, sí, està bueno, està guardada a casa meva, però està trencada, es va trencar el màstic de la guitarra i no la llenço per res.
No es llença, coses així. Bé, Rubén, 17 anys ja porteu, i el grup cada cop va creixent més, ara sou 9 ja, eh?
Sí, portem 17 anys, som 9 persones dalt de l'escenari, encara que ens movem 15 persones quan anem de gira amb l'equip tècnic. I bueno, portem ja 7 discos d'estudi, 9 de la nostra carrera, 2 documentals, 2 videojocs i moltes vivències i molta gira, no? Més de 30 països, més de 1.200 concerts, moltíssimes coses que ha passat amb la pegatina.
I una aventura que com va començar?
Pues l'aventura va començar, vaig fer el primer concert a Montcada en el bar del Piet de l'Ubiri, que és el percussionista, i a partir d'aquí pues, començar a reunir gent que volia lluitar per aquest somni i cap endavant. Si algú vol veure tot aquest primer concert i la història sencera, hi ha un documental a YouTube que posa la pegatina del docu i el pot veure i veurà que vam començar amb una guitarra i una veu i hem arribat fins aquí.
Rubén, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bon dia, què tal, molt bé.
Parlem ara d'aquest Darle la Vuelta, ara comentaves, no? Setè disc d'estudi, no ho porteu en total i heu repetit per activa i per passiva en les entrevistes prèvies que heu fet d'aquest disc.
Sí, ja a través de les xarxes,
a través de les xarxes socials heu repetit que és el millor disc. No, no sé per què, com el qualifiqueu de millor disc?
Nosaltres, aquest disc és el, no sé, té algo que fa que nosaltres mateixos ens el posem i el disfrutem moltíssim, no? També la gent diu que si ha sigut fet expressament per aquest moment de històric, no? Del tema de la pandèmia i tal, aquest disc, les cançons estan composades abans de la pandèmia, encara que la preproducció i la gravació sí que està fet durant la pandèmia. Però nosaltres som un grup molt positiu, un grup de molt d'energia positiva sempre, i crec que és el que millor va en aquest moment de històric, no?
De fet, ahir justament escoltava una entrevista a l'Adrià que li van fer fa unes setmanes i comentava, no, que per aquest disc havia preparat moltíssims temes i que al final us veu haver de quedar amb 10, però que justament ell deia que eren les 10 cançons que més li agradaven.
Sí, l'Adri crec que va portar 30 i pico cançons, jo vaig portar 6, i de totes aquestes cançons al final es van quedar les 10 millors. Volem que quan la gent escolti un disc de la Pegatina sempre vegi el millor que hem pogut fer en aquest moment, no? I ja no només a nivell cançons, sinó també a nivell col·laboracions. Volem que les col·laboracions siguin sinceres, siguin col·laboracions que no han sigut imposades per cap discogràfica o pel moment, no? Ara està de moda no sé qui, fer una cançó encara que no la coneixeu. Darrere de cada col·laboració hi ha una història, hi ha una amistat, i això crec que es pot veure també, bueno, es pot escoltar en el feeling que hi ha a la cançó, no?
Després et preguntaré justament per algunes d'aquestes col·laboracions d'aquest disc, però un disc que musicalment la gent que us hem anat seguint al llarg de tots aquests anys, hi ha una maduresa important tant en so com en lletres, com en general. No sé si és fruit una miqueta de l'experiència, de l'edat o del conjunt en general.
Jo crec que al final hem fet més de 100 i pico cançons, no?, que hem editat. Jo crec que al final, quan tu és el teu treball i vas fent coses, mica en mica vas evolucionant, vas millorant i vas fent que el que surti cada vegada sigui millor, no? I estem molt contents de l'experiència i de com ha sortit. Ha sigut la primera vegada que hem gravat d'una manera diferent, perquè per culpa de la pandèmia el que ha passat és que no podíem anar a l'estudi com sempre hem anat tots junts i escoltant el que feia un o el que feia un altre. Hem fet tota la preproducció mitjançant Zoom, li hem enviat pistes al Tato La Torre, al productor d'aquest disc, i ell ha sigut qui ha ordenat tot, i després al final anàvem d'un en un a l'estudi sense saber el que havia fet l'altre, no? I això és una manera diferent d'enregistrar el disc, i també de demostrar que confiàvem 100% en el Tato La Torre.
Abans ho comentaves, no? Moltes col·laboracions en aquest disc, de fet fins a 5 col·laboracions ens trobem en aquest Darle la Vuelta, entre elles aquest Dejarse la piel amb Arnau Griso.
A veces nada tiene sentido, se inunda la rutina de hiel, es mejor pensar en dejarse la piel.
Un dels temes, aquest Dejarse la piel, amb més festa que trobem en el disc, Rubén, amb col·laboracions, no? Ara escoltàvem amb Arnau Griso, també col·laboracions amb el Canca, amb De La Porte, fins a 5 col·laboracions que, com dèiem, se surten una mica de la normalitat, no? De que a vegades anem a vendre discos. En el vostre cas, no és així.
En el nostre cas, com t'he dit abans, les col·laboracions venen del fruit de trobar-nos, d'amistats, que sé, el Canca portàvem moltíssim temps d'amistat i volíem fer un tema junts, no? El Niño de la Hipoteca ens va ajuntar en un vídeo, en un festival al YouTube que es diu el Rock Fest, no, YouTube Fest o així, i vam fer algun tema, però ja no de zero, sinó reversions, no? I volíem fer un tema, per exemple, amb el Canca, ha sigut un tema espectacular, no? És el tema més tranquil del disc i és 100% recomanable. Per exemple, amb Arnau Griso. Arnau Griso són de Sant Cugat, són aquí al costat nostre de Montcada i portem molts anys també, i el Niño de la Hipoteca va ser qui ens va presentar. Vam coincidir en un concert que va fer a l'Auditori de Barcelona i arrel d'aquí hi ha amistat, no? I hem coincidit en moltíssimes festes. Després el PJ Sinsuela, el raper porto-riqueny, amb aquest ha sigut va ser el teloner del Residente de Calle 13 i vam coincidir a diversos festivals, a Cádiz, a Madrid i a Màlaga, i arrel de les nits de festa amb el PJ Sinsuela va sortir la possibilitat de fer aquest tema, no? I amb De La Porte i Travis Berz són dues bandes que ens encanta, que seguíem moltíssim, i arrel del final de gira de Tu Otra Bonita, que em van convidar a Madrid al febrer, vaig conèixer a Sandra De La Porte i a Travis Berz, i arrel d'aquí va sortir la col·laboració. I també ens agrada ser una miqueta prescriptors, no? De gent que ens agrada i que volem que la gent conegui, per exemple, amb Travis Berz, doncs volem que la gent conegui artistes que ho estan fent molt bé i moltes vegades no tenen aquest reconeixement, no?, pel públic.
Rubén, la setmana passada vau fer un concert en streaming, de moment, doncs l'únic concert, sí, d'aquest 2020, i ahir mateix ja vau anunciar una cita imperdible, no?, per aquest proper 2021 al Wiking Center de Madrid.
Sí, nosaltres aquesta gira 2020 la vam cancel·lar tota sencera. Al març, des del març que teníem una gira per sales d'Europa, la vam aplaçar al 2021, i tota la gira que teníem a l'estiu i ara a l'octubre de presentació del disc la vam cancel·lar, no? Llavors vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per presentar aquest disc, no? I se'ns va ocórrer de fer un concert en streaming. No és el mateix, perquè ens agrada veure la gent, aquest feeling, aquesta energia que la gent, de cantar, d'aplaudir, de mirar, no sé, de fer pogos, de qualsevol cosa, de ballar, no? Però bueno, vam dir, és ara mateix és el màxim que podem fer, i vam fer un concert en streaming que va anar molt bé. I bueno, i com tu has dit, ahir vam anunciar que al final el Wiking Center, que s'anava a fer el 31 d'octubre, a la nit de la Castanyada o de Halloween, al Wiking Center, al final l'aplacem fins al desembre del 2021, que per nosaltres és una data molt important, perquè per primera vegada vam omplir el Wiking Center al final de gira del 2018. Va ser un concert de 3 hores, amb moltíssimes col·laboracions, més de 10.000 persones van venir a aquest concert, i volem repetir-ho a lo grande, no? I per això vam lluitar perquè aquesta data, encara que es suspengués al principi, la poguessin recuperar per l'any que ve, i al desembre de 2021 hi haurà pegatina al Wiking Center.
Ho has comentat, no? Des del març, sense trepitjar un escenari, sense concerts, veiem quan serà...
Des del desembre vam acabar la gira.
Imagina't, exacte, des del desembre. Suposo que teniu un mono, no? Que hi ha moltes ganes, no?, ja de tornar-hi.
Hi ha moltíssimes ganes, ja no només de pujar a l'escenari, és que volem veure aquestes cançons en directe, com la gent reacciona. Està sent un disc per nosaltres espectacular, no?, a nivell números. Portem 5 milions de reproduccions en aquestes 10 dies que porta el disc a fora, no?, i estem flipant perquè mai havíem tingut aquests números, i és el pitjor moment a nivell directe, perquè no hi ha directes, però és el nostre millor moment a nivell d'escoltes i de gent que està escoltant la nostra música i aquest nou disc, no? Llavors tenim moltíssimes ganes de veure com canta les cançons, aquestes noves cançons, i com ballen aquestes noves cançons. Així que tenim moltíssim mono, i esperem que, com a mínim, nosaltres no tindrem concert fins al març del 2021. És la primera data que tenim prevista, a veure si es pot fer, i passa això, no? I tenim moltes ganes de tocar i de pujar a l'escenari ja.
Rubén, seguint una mica amb el tema dels concerts, sou el grup espanyol que més països ha trepitjat.
Sí, estem voltant pel món a saco, portem més de 33 o 34 països i molt contents, no? Ens agrada, perquè ens agrada sobretot sortir de la nostra zona de confort, ens agrada que quan tenim molts concerts aquí, doncs de cop i volta dir, mira, on podem anar? Jo què sé, a Argentina, a Mèxic, a Austràlia, a Japó, a Xina, no? I tenir aquestes ganes d'aventura, aquest somni, portar-lo a tot el món, no? I el guai és això, no? Que nosaltres ens atrevim a sortir d'aquesta zona de confort i, jo què sé, hi ha altres bandes que s'acostumen a tocar a tota Espanya o a Catalunya o a Europa només, no? O jo què sé, o fan Espanya i a Dinamèrica, però nosaltres volem que cada any sigui un any per recordar i sempre cada any intentem anar a un país nou o intentar fer alguna cosa que ens ompli, que faci que això no sigui una rutina.
Suposo que el fet de viatjar tant, de trepitjar tant el món, us ha fet que tingueu moltíssimes anècdotes per poder explicar d'aquestes gires, de tots aquests concerts a tots els continents. No sé si en tenim a explicar-nos alguna.
Sempre quan ens preguntes anècdotes, mai me'n recordo, però tinc un record del Japó que a sobre en aquest concert que es va fer en el Parc Natural del Monte Fuji, tinc un record perquè cada matí quan em llevo tinc la foto gegana davant meu de nedant per sobre de la gent, per sobre dels japonesos, i és un festival que tinc molt bon record perquè era un concert que es feia per la tarda, rotllo així, a les 4 de la tarda o així, i nosaltres mitja hora abans estàvem amb una cua, una caravana que hi havia per entrar a aquest festival. Faltava mitja hora per començar el concert i encara estàvem fora del festival, estaven atrapats en aquesta caravana de cotxes, i va ser arribar 10 minuts abans, muntar com vam poder els quatre cables, els quatre, la bateria, la guitarra, així, i va ser el concert que vam muntar més ràpid i a la vegada que més energia i més vibració positiva va haver-hi mai, no? Així que nosaltres ens recordem d'aquest concert del Monte Fuji al Japó amb un record impressionable.
No sé si teniu alguna espineta clavada o inclús països o ciutats on us agradaria estrenar-vos o inclús repetir.
Mira, nosaltres ens falta trepitjar Àfrica, mai l'hem trepitjat, i bueno, després, jo què sé, per Estats Units o Llatinoamèrica, països com Perú, com Colòmbia, són països que ens agradaria, o Brasil, no? Però bueno, nosaltres ara mateix estem creant moltíssimes cançons noves també. També aquestes que s'han quedat fora també intentarem gravar-les. Llavors hi ha moltíssim material que anirem traient també i moltes coses que no puc desvetllar, però el 2021 hi haurà moltíssimes coses noves de la Pegatina també.
Doncs molt bé, Rubén Sierra, veu i guitarra de la Pegatina, un plaer haver-te tingut avui aquí al Penedès en Xarxa, però abans de que marxis jo tenia una pregunta que no està aquí al guió, però no passa res. Algun cop us ha vingut alguna Mari Carmen dient que té un fill així o no?
Hi ha moltes Mari Carmens que ens venen dient ostres, heu fet una cançó i li canten al meu fill sempre, no sé què... O fills que em diuen, la meva mare està fins als... Ostres, no? Perquè tothom li diu, ostres, el teu fill, no sé què. Però bueno, però a la vegada hi ha molta gent que s'ho passa molt bé. Hi ha molta gent que ha sigut la Mari Carmen de casa seva, ha sigut l'alma de la festa, no? I mola moltíssim, no? Que molta gent et vingui dient gràcies a aquesta cançó, pues jo m'ho passo genial a les festes o és una cançó que no pot faltar a qualsevol de les festes de festes majors que hi ha a Espanya. És una cosa molt guai, no?, de veure que hi ha una cançó que ja no és nostra només, sinó que és de tothom.
Molt bé, doncs esperem veure-us aviat per als escenaris. Moltíssimes gràcies. Ara escoltarem una altra cançó d'aquest darrer àlbum. Moltes gràcies, Rubén.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Que vagi bé. Adéu.
I ara sí, ens acomiadem al Rubén, un veritable plaer tenir-lo avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, i ens acomiadem amb un dels temes d'aquest setè treball d'estudi de la Pegatina. Es diu ¿Cómo se hacen las flores?
Merci, per l'atenció i per la trucada. Vinga, una abraçada. Salut.
¿Cómo se hacen las flores? ¿Cómo crecen? ¿Cómo suben? ¿Cómo van buscando soles? ¿Cómo nacen de la nada? ¿Y cómo llenan los rincones? ¿Cómo estaban esperando aparecer en las canciones? ¿Cómo son cuando no miras? ¿Cómo se hacen las flores? Primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores. Pa, pa, pa.
Amb la Pegatina i aquest Com se hacen los flores, arribarem a les 12, tancarem paradeta aquest dijous 29 d'octubre, tots pendents d'aquesta compareixença que hi haurà a 2:15 i que anunciarà noves mesures, noves restriccions, i pel que s'ha filtrat sembla que seran duríssimes, tots pendents d'aquesta compareixença. Gràcies per ser-hi. Demà ens retrobem de 9 a 12. Cuideu-vos.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.